L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs aquest és un altre dels serveis que procurem oferir des de la ràdio de proximitat a la comunitat, a la nostra comunitat més propera. Efectivament, aquest temps d'informació que els oferim des de cada una de les emissores municipals associades a EMUT, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, des de 6 municipis, per a tot el territori ebrenc des del que ens puguen escoltar. Comencem l'informatiu, que avui es correspon a l'edició de divendres. Avui estem a 18 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs aquest informatiu avui l'anem a començar amb la temàtica que habitualment el tanca, és a dir, la informació meteorològica, perquè aquesta informació pensem avui que és destacada. I a més, doncs, les conseqüències de la pluja dels últims dies i la que, per lo que sembla, està per caure. De moment anem a parlar del desembassament de Mequinensa i Riba-roja, que ha elevat el cabal del riu a 1.100 metres cúbics per segon a Ascó. I, de fet, això, doncs, com diem, acaba afectant al territori, molt especialment la zona de la desembocadura. I és que, segons informa l'Agència Catalana de Notícies i Protecció Civil, el cabal del tram final de l'Ebre ha experimentat un creixement considerable respecte als valors habituals i es situava ahir dijous al vespre, és l'última informació que tenim, als 1.100 metres cúbics per segon a l'altura d'Ascó i 751 a Tortosa, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La crescuda és conseqüència de les maniobres que l'organisme de Conca efectua en el sistema de pantans de Mequinensa i Riba-roja d'Ebre amb un desembassament controlat que generi capacitat de resguard per acollir l'avinguda que baixa per l'eix central del riu arran el temporal de pluja al nord de la península que va tindre lloc els últims dies. Protecció Civil, com diem abans, ha emès també un avís del Pla Inuncat informant sobre aquesta situació que caldrà seguir de prop les properes hores. Sí, perquè un altre avís també informa de les precipitacions que podrien acabar deixant quantitats de més de 50 litres, sobretot al prelitoral sud, també al Pirineu i al Prepirineu. A partir de divendres al vespre i fins diumenge al matí es preveu un episodi de precipitacions que afectarien bona part del país i que acumularien quantitats molt abundants, segons informava el Servei Meteorològic de Catalunya. Es podrien acumular quantitats de més de 50 litres, com diem, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, però també especialment al prelitoral de les comarques del sud de Catalunya. El mateix avís adverteix que fins i tot al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu occidental seria possible que localment s'acumulessin més de 100 litres per metre quadrat. Unes pluges que, òbviament, també vindrien a alimentar encara més aquest important cabal que està portant el riu Ebre i que afectarà, segurament també en les properes hores, podria afectar doncs, aquesta crescuda de la que parlàvem al principi, que caldrà seguir amb atenció.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim ara una pàgina dedicada a l'urbanisme i atenció perquè aquesta podria ser una altra notícia d'aquelles que caldrà seguir amb atenció després de que ahir Urbanisme anunciés que tombava un projecte privat a Móra d'Ebre que oferia segones residències en sòl no urbà. La Generalitat advertia a l'Ajuntament de Móra que es podria iniciar un procés d'infracció urbanística contra l'empresa. I és que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre tombava ahir l'avanç d'un pla especial urbanístic d'un càmping a la partida Capiscol de Móra d'Ebre. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, deixava clar que, a més d'informar-ne de manera desfavorable, advertia a l'Ajuntament morenc que es podria iniciar també un procés d'infracció urbanística contra aquest projecte privat. I és que, sota la tipologia d'un càmping, l'empresa Nueva Generación Financiera S.A. ofereix bungalows amb una parcel·la en uns terrenys al costat de la Nacional 420, que estan qualificats com a sòl no urbà. El projecte preveia la construcció de fins a 370 bungalows en un terreny d'unes 23 hectàrees que l'empresa està comercialitzant com a segones residències. Escoltem al director general d'Urbanisme, Agustí Serra.
El que hi ha ara és un bungalop de fusta ja construït amb un cartell que diu que anunciï, diguéssim, la promoció aquesta. No? Per tant, això ja és, ja suposa una infracció urbanística menor, perquè és, una, és un únic bungalop i se suposa que està en caràcter provisional i en, des del punt de vista publicitari, però ja ho és, i això ja constitueix una infracció urbanística. Ara, de fet, és una actuació que ens preocupa molt, o sigui, ens preocupa molt que inclús s'hagi plantejat d'aquesta manera. O sigui, no entenem que en els temps que estem com hi ha algú que encara pensi que es pugui possibilitar una microparcel·lació d'aquest tipus. Per tant, aquest és un tema que, bueno, que evidentment doncs, no podem informar favorablement, però a més cal estar-hi molt a sobre.
A part d'aquesta decisió, la Comissió d'Urbanisme d'aquest passat dijous també va emetre un informe desfavorable del Pla Parcial Urbanístic del sector Sant Jordi Alfama a l'Ametlla de Mar. En aquest pla de 155 hectàrees es preveuen 326 habitatges, bastant menys que el que preveu el POUM, però en l'àmbit del barranc no es compleixen els paràmetres de zones verdes que fixa el planejament. Urbanisme sí que va aprovar la modificació puntual del POUM de Tortosa sobre el Pla de Millora Urbana de l'entorn de la fàbrica Faiges, on s'amplia la delimitació i s'incrementa la densitat per fer viable l'operació de trasllat de l'empresa oleícola al polígon Catalunya Sud. Amb aquest increment es passa de poder construir 225 habitatges a 275. També es va aprovar el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Gandesa, que en comptabilitza fins a 69 edificacions d'aquest tipus de construccions. I siguem encara en temes d'urbanisme per a parlar ara d'Amposta, perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià continua invertint en la millora dels carrers de la ciutat, en aquesta ocasió un tram del Passeig Canal i diferents carrers als voltants del castell de la ciutat. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs així és, estan finalitzant les obres d'asfaltat del Passeig Canal des de l'Avinguda Mestre Sunyer fins al Passeig del Canal Marítim. Unes obres que milloraran el trànsit en aquesta zona que uneix el centre de la ciutat amb la zona firal i esportiva d'Amposta. Les obres, a més, han consistit en la instal·lació d'arbrat, voreres, enllumenat i mobiliari urbà amb un cost total d'aquesta primera fase de 150.000 euros. Amb la millora d'aquest tram també es facilitarà la seguretat i l'accés dels més de 100 nens matriculats a l'escola Bressol, la Sequieta. En una propera fase es construiran les voreres i les baranes d'aquest mateix tram amb la part que llinda amb el canal de la dreta al seu pas pel centre de la ciutat. El pressupost total de les dues fases estarà als voltants dels 400.000 euros. D'aquestes obres ens parlava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
El que fem és una petita obra de millora, molt reivindicada, sobretot pels usuaris de la llar d'infants i, a més, coneix el centre de la ciutat en la zona esportiva. I el que han fet ha sigut fer la vorera, que va des del Mestre Sunyer fins a la Sequieta, i ara actualment s'està fent l'asfaltat. Jo crec que en un pressupost com el que teníem, que no era molt elevat, hem pogut aconseguir dignificar molt i molt la zona, i més endavant podrem acabar la segona fase, que serà la cera i la barana de la part que dona al canal.
D'altra banda, i en breu, començaran les obres de peatonalització dels carrers Ataulf, Pelai i Covadonga a la zona antiga del centre urbà d'Amposta. En aquesta s'invertiran 138.000 euros i servirà per seguir amb la política de peatonalització de diferents carrers i espais de la ciutat.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem ara a Sant Carles de la Ràpita i anem a parlar dels pressupostos d'aquest municipi. Després que l'oposició li tombés els primers comptes presentats al ple del passat 20 de desembre, l'equip de govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aconseguia el passat dimecres aprovar uns pressupostos de 13 milions i mig d'euros per enguany. En aquesta ocasió, els vots de la minoria convergent es van sumar als dos del Partit Popular, així com amb l'abstenció del PSC, tots dos a l'oposició. Esquerra Republicana i Ebrencs Independents van votar-hi en contra. Amb la previsió de 900.000 euros de superàvit, el govern municipal rapitenc ha hagut de negociar l'aprovació incorporant peticions de diferents grups, com la no repercussió de l'increment dels preus de l'aigua als veïns o el manteniment dels ajuts socials. Segons el govern municipal, els comptes mantenen la vocació social de l'exercici anterior, atès que es mantenen les subvencions a les entitats socials, es garanteix el funcionament de la llar d'infants municipal i s'incrementa la partida d'ajuts socials fins als 60.000 euros. A més, s'incorporen dues partides noves de 30.000 euros cadascuna, una per a beques de transport per als estudiants universitaris i una altra com a fons social per a contractar gent a l'atur. La partida de personal de 4,9 milions d'euros es redueix un 1,4%, mentre que la despesa corrent s'incrementa un 5% per a l'absorció de la pujada de l'IVA i de la llum. Pel que fa a inversions, la partida destinada és de 1,2 milions d'euros i al mateix temps s'ha aprovat un fons de contingència de 580.000 euros que també es preveu destinar a actuacions. La finalització de la biblioteca, el Museu de les Casotes i l'Auditori Municipal són les prioritats principals dels pressupostos rapitencs. I tornem una altra vegada a Amposta, en este cas doncs, per a parlar-nos d'una altra notícia que també ha elaborat des d'Amposta Ràdio Manel Ramon per al nostre informatiu, i és que Amposta comptarà amb fiscalia pròpia, segons que avançaven representants catalans del Consell General del Poder Judicial a l'alcalde ampostí Manel.
Els vocals del Consell General del Poder Judicial a Cins de Catalunya, Carles Cruz i Ramon Camp, van anunciar ahir dijous que els jutjats d'Amposta disposaran de secció pròpia de la fiscalia, actualment en seu a Tortosa. En una visita que es va realitzar ahir dijous als jutjats de la ciutat i una posterior reunió amb l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, els consellers del Poder Judicial van assegurar que el fiscal general de l'Estat ja ha donat el vistiplau per el desdoblament de la fiscalia i la seva ubicació permanent a Amposta per donar un millor servei, segons han comunicat, a la comarca del Montsià. Segons han precisat, la mesura està solament pendent de l'assignació del personal administratiu. Ens explicava l'alcalde d'Amposta, Amposta, Manel Ferrer.
S'està treballant perquè definitivament i ells donen el seu recolzament al Palau de Justícia de Ciutat d'Amposta acabi disposant també de fiscalia directament, en la qual cosa això comportaria una millora i una agilitat de tots els processos en els que intervé el fiscalia. Per tant, va ser una reunió molt i molt positiva, estem molt satisfets, i en la que es va demostrar també per part dels vocals del Consell General que van quedar sorpresos de la qualitat també i de les instal·lacions en què estan ubicats al Palau de Justícia.
La visita, que segons els propis vocals s'efectua periòdicament als territoris als quals estan adscrits, ha servit per veure el funcionament i el volum dels casos que es litigen. Els quatre jutjats que estan ubicats en posta, per cert, que han reconegut que en el nombre de casos civils que gestionen els jutjats ampostins són més nombrosos que els de Tortosa, unes xifres que ha volgut destacar també la diputada de Convergència, Anabel Marcos, que va estar present en aquesta reunió a l'Ajuntament d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Quan ens trobem a meitat de campanya, el preu de l'angula continua mantenint-se i també les captures. El preu que perceben els pescadors és de 220 euros, mentre que el mercat pot arribar a cotitzar-se entre els 600 i 700 euros el quilo. Ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La campanya de l'angula regulada fins a l'extrem al riu, les llacunes i les badies es va iniciar l'1 de novembre, però la manca de temporals i cabal al riu van fer que a l'inici les captures fossin minces. Tot i això, els pescadors d'angula confien que enguany les captures augmentaran a la zona del Fangar perquè finalment no s'han assecat els camps del marge esquerre per erradicar el caragol Massana. Així, confien poder superar els 400 quilos d'angules que es van subhastar l'any passat a la Llotja. Pel que fa als preus, tot i haver passat les festes nadalenques, de moment es mantenen al voltant dels 220 euros per quilo, mentre que a les butxaques del consumidor final pot arribar als 600 o 700 euros. D'aquesta nova campanya de l'angula en parla el patró major de la confraria Sant Joan de Deltebre, Lluís Casanova.
A principi va ser bastant bona, en preus no, però va ser bastant bona. El que passa que ens vam trobar en la adversitat, o sigui, el contrari del caragol poma, perquè el caragol poma, para que les aigües no pugessin molt de nivell, doncs ens aixugaven els nivells d'aigua, i llavors de nit a prop anaven les comportes. I llavors, clar, no van llaure, quan hi havia un bon senyal d'àngula, pràcticament hi havia molts desaigües que no es podia pescar, m'entens? Ara no, ara pues, passa que ara no, no és un any molt bo d'àngula, les perspectives són molt bones, però ara no acaben de ser molt bones ni la quantitat ni els preus. I clar que hi ha demanda, si no hi hagués molt, a mi pesada de tot ha baixat bastant, però bueno, mos creiem que 250 euros no són diners, però són diners. En la crisi que hi ha 250 euros són diners, encara que a nosaltres mos pareix poc, però...
La temporada de la pesca de l'angula encara no ha acabat, finalitzarà el proper mes de març i és ara, en posterioritat a les festes, quan comença el gros. Si el temps acompanya, augmenta el cabal pel desglaç i hi ha fortes ventades.
Gràcies, Lluïsa. Seguim el nostre recorregut per les emissores de Mute de Deltebre. Anem a la Milla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs avui ens parla del tiquet fresc per a les famílies necessitades de la Milla de Mar. El projecte Tiquet Fresc, impulsat pel Consell Comarcal de la Baix Ebre, al que s'ha sumat també la Milla de Mar, permetrà poder adquirir productes frescos mitjançant uns tiquets a famílies necessitades.
L'Ajuntament de la Milla de Mar s'ha adherit a la iniciativa impulsada des del Consell Comarcal del Baix Ebre del Tiquet Fresc. El projecte Tiquet Fresc es posa en marxa durant les festes nadalenques i ha pressupostat 10.000 euros per aquest 2013. Aquest tiquet, gestionat pels serveis socials, permetrà facilitar l'arribada de productes frescos a les famílies més necessitades. Per tant, aquelles famílies que tinguin aquesta necessitat i que els serveis socials així ho verifiquen, podran adquirir productes frescos mitjançant uns tiquets. El beneficiari haurà d'anar amb els tiquets als comerços de proximitat adherits al projecte, en el cas de la Milla de Mar, tots els comerços del mercat municipal. Els comerços facturaran els imports dels tíquets de forma mensual al Consell Comarcal. Andreu Martí és l'alcalde de la Milla de Mar.
I tal com se fan altres coses aquí a la població, des de la Cala, a través d'entitats com la Creu Roja, com Càritas, com també persones anònimes i entitats que col·laboren, que vull aprofitar per dir que s'està fent una molt bona feina d'ajuda, no, de solidaritat, dit així. Doncs l'Ajuntament col·labora amb el Consell Comarcal i el que es tracta és d'ajudar, no, d'un sistema, diríem, tradicional, d'ajudar la cobertura bàsica del que és les necessitats d'alimentació de la gent més desfavorida.
Martí, a més, ha explicat que si hi ha més comerços a la localitat que vulguen adherir-se al projecte Tiquet Fresc, només cal que es posin en contacte amb l'Ajuntament. Actualment, els serveis socials del Baix Ebre gestionen 3.280 expedients familiars i convivencials. Fins ara, les ajudes alimentàries als més necessitats es feien a través dels excedents bàsics i urgències socials, però no en productes frescos.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a conèixer l'actualitat a Santa Bàrbara. Aquest municipi, segons la informació que feia pública a l'emissora municipal, a la Plana Ràdio, el president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pom, aquest any 2013 el municipi commemorarà diversos aniversaris centenaris, entre altres, i el més immediat, el de la inauguració de les escoles públiques, un edifici que venia a donar dignitat i unificava el sistema educatiu que fins aleshores rebien els infants planers de l'època, escampats per diferents locals del poble, entre altres, el mercat municipal, i discriminatori per a les xiquetes. Màrius destacava que les noves escoles de Santa Bàrbara a partir d'aquell moment ja eren graduades i que a més contemplaven aules per a nois i aules per a noies.
Home, els xiquets estaven al cara és lo mercat, que l'Ajuntament no és el que era ara, el que és ara el mercat, però que havia un quartutxo, i les xiquetes, clar, en aquella època no es considerava que les xiquetes fos important estudiar. Les xiquetes més aviat havien de fer costura, a d'aprendre coses d'estes, no? A cosir i cosetes d'estes, però sí que també estaven per alguns diferents cases del poble. Aquelles escoles, per en aquella època, van ser moderníssimes, perquè en un sol edifici, en diverses aules, per a poder-la fer el que se'n diu graduada, és a dir, que els xiquets no vagin tots al bulto, sinó que puguen estar distribuïts per edats, per atindre els mestres corresponents. Un gran pati, que tenia un gran... A veure, un pati per a sortir a l'esbarjo. L'edifici, penso, que encara que, a veure, tampoc no podem dir que sigui la màxima expressió de l'arquitectura del tombant de segle, sí, però sí que era un edifici que es va intentar donar-li un caire, diríem, no voldria dir noble, però sí una mica remarcable.
Les escoles públiques de Santa Bàrbara es van començar a construir l'any 1908, 4 anys després, al mes de desembre, acabaven les obres. El 13 de gener de l'any 1913 es deixava l'escola preparada per a l'entrada dels alumnes i el 27 del mateix mes de gener es començava a impartir les classes. Màrius Pont és de l'opinió de que caldria celebrar d'alguna manera aquesta important efemèride, sobretot per l'avanç cultural que va significar per al nostre municipi. Pont també volia significar el fet de que, casualment, enguany també es commemorarà el centenari de la mort de l'alcalde impulsor de l'obra i de la modernitat de Santa Bàrbara, l'alcalde Gabriel Citicit. L'actual edifici de les escoles de Santa Bàrbara no té res a veure amb aquell edifici que enguany compliria un segle. A la dècada dels anys 80 va haver de ser enderrocat perquè, segons criteris tècnics, l'edifici no era segur per als alumnes i mestres, una decisió que va ser molt polèmica en aquell moment i que encara desperta un cert recel sobre si va ser o no una decisió encertada. El mateix Màrius Pont, sense voler retreure res a ningú, sí que lamentava que no s'haguera fet com s'ha fet a Amposta, a la Sénia o a l'Ametlla de Mar, que amb edificis de la mateixa època es va optar per conservar-los i adequar-los a altres usos.
Molts vam arribar a la conclusió que les coses s'haguessin pogut fer d'una altra manera, i aquell edifici, que és un dels pocs, perquè Santa Bàrbara tenim molt poca cosa arquitectònicament remarcable, un dels pocs que teníem remarcables a nivell arquitectònic i en molt de valor sentimental, perquè segur que molta gent que estigui escoltant aquest programa, que hagi anat a les escoles i té una gran estima, aquell edifici era part, diguéssim, del seu cor, doncs, home, vam lamentar molt que es fes com se va fer, en lloc de fer com han fet altres pobles, la Sénia, que ho han reconvertit. Si no tens diners per reconvertir-ho en aquell moment, guarda'l, fes les noves escoles, que sempre surten millor, en un altre puesto, i a la llarga pots fer coses com han fet en Posta, que avui en dia al museu, abans dit del Montsià, ara de les Terres de l'Ebre, o a la Sénia, que tenen un centre d'interpretació i una biblioteca, o com en el seu moment van fer l'Ametlla, i tants de pobles que l'edifici escolar d'un cert valor per al poble l'han reconvertit. Aquí ja no serà mai més possible, però jo sí que penso que malgrat això, ja dic, i no retrec, no és la meva intenció retreure res, però sí que penso que és una cosa que l'hauríem de recordar pel valor que va tindre per a molts anar en aquelles escoles tan entranyables, però també perquè significa els 100 anys de que Santa Bàrbara fa una opció per la modernitat en l'ensenyament.
Destacar finalment també que els terrenys on es va fer aquella escola i a sobre la que s'ha aixecat el nou edifici van ser donats per Genar Bartrolí, propietari d'una extensa finca on estava ubicada també l'antiga fàbrica de la Sansa i al que l'Ajuntament li va dedicar un dels carrers laterals del col·legi. Les escoles van costar 100.000 pessetes de l'època. I continuem parlant de les investigacions dels centres d'estudis, en aquest cas del Mas de Barberans, que ha aconseguit recuperar la festa de Sant Antoni, que celebrarà avui mateix. Després de la presentació per part de l'Ajuntament del Mas de Barberans del projecte La Festa de Sant Antoni a Mas de Barberans, recuperació de la festa major d'hivern, i segons la informació aconseguida pel centre d'estudis del Mas de Barberans, es va poder saber que a la població, fins aproximadament l'any 1925, es celebrava la festa de Sant Antoni amb la representació de la vida del sant i la cremada d'un ramer. En acabar la representació es deien uns versets que eren una sàtira de la vida dels habitants del poble durant l'any, tenien una funció burlesca com un precarnaval i per acabar es ballava la jota. Ara, aquesta festa, amb la voluntat de la gent del poble i molt especialment dels joves, s'ha recuperat així aquesta mateixa nit de divendres 18 de gener. El Mas de Barberans viurà la seva festa de Sant Antoni, d'on destaca aquesta representació i la cremada del ramer, lo que a altres pobles dels ports és la barraca. El ramer és l'aixopluc que es feien els pastors al port, format per uns puntals de pi i recobert amb boixos. La recuperació de la festa té algun aspecte d'aquella tradició. No obstant, s'ha intentat ara fer una festa més atractiva perquè la gent jove hi vulgui participar des del voluntariat. És de la manera que ho explicava una de les promotores d'aquesta recuperació, Pepa Subirats.
Bé, vam començar una mica amb la prova d'error. Hi va haver un guió basat en altres, en el que recordava la gent d'aquí i en altres festes paregudes de Sant Antoni, en què bé, és la pugna extra entre el bé i el mal. Sant Antoni representa el bé i els pecats capitals representen el mal. Llavors, el Javier Abó va fer una adaptació de tot això i va fer un guió. Llavors, aquí, primer, després se van fer unes danses i se va ajuntar la percussió i el foc. Estos elements han estat molt importants per engrescar els jovens. És a dir, per a nosaltres és important sempre engrescar els jovens, perquè és complicat a vegades que participen. No? I com que hi ha disfraços, estan els dimonis, estan els dimoniets, està el foc, aquesta interacció de foc, percussió i teatre, i a més se crema la barraca, això fa que, bueno, que sigui atractiu per a ells.
Enguany, en aquesta festa de Sant Antoni al Mas de Barberans, hi haurà 45 persones de diferents edats només en la teatralització, sense comptar amb les persones que participaran també en la Jota Cantada i la Jota Ballada. De fet, el programa contempla que aquest matí, a partir de les 10:30, s'hagi començat a muntar el ramer a la zona dels restaurants. A les 8 apareixeran els dimonis pels carrers del poble. A la plaça de l'Església s'explicarà l'argument de tot el muntatge del teatre de carrer. Aproximadament mitja hora després, concentració dels dimonis a la plaça de l'Església del Mas de Barberans. Els dimonis dansaran a la plaça de l'Església. Després marxarà tothom a la zona dels restaurants i allí la filadora dansarà per salvar Sant Antoni. Es cremarà el ramer, es recitaran els versos, es cantarà la jota, es ballarà aquesta jota masovera i es menjarà el panoli i es beurà mistela per celebrar el triomf del bé sobre el mal. Hi haurà també l'actuació de Quico Celio, el noi i el mut de Ferreries i a partir de les 12 de la nit, ball popular al centre cívic patrocinat per la Societat de Caçadors del Mas de Barberans. I també la temàtica informativa que ens arriba avui des d'Alcanar Ràdio fa referència precisament a la celebració d'aquesta festa, la de Sant Antoni, perquè des d'Alcanar, com a molts dels municipis del territori, aquest cap de setmana també se celebra la festivitat del Sant, tal i com explica en aquesta crònica des d'Alcanar Ràdio, com diem, Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions festives a les portes del cap de setmana i sempre i quan la meteorologia no ho impedisca, per en aquest cap de setmana al nostre municipi també celebra la festivitat de Sant Antoni. Com és tradició, amb tot un seguit d'actes que inclou el programa i que s'encarrega d'organitzar i coordinar la Comissió de Sant Antoni en col·laboració amb el patrocini del nostre Ajuntament. Activitats que començaran ja demà dissabte al migdia amb el volteig de campanes de cara a la tarda. A partir de les 6 es farà la primera de les ballades, la dels més joves, als quatre llocs de costum: carrer Sant Antoni, plaça del Camí Ample, plaça Major i Avinguda Catalunya. A les 7:30 de la tarda serà el torn dels balladors més grans. L'acompanyament musical d'aquestes ballades se'l tornen dissabte i diumenge entre les dues bandes de la nostra població, la municipal i l'agrupació musical canareva. Com és tradició, sempre per Sant Antoni, el grup de teatre Gresol representa també una obra teatral. Serà a partir de les 10 de la nit a l'Auditori Municipal, quan es podrà veure l'obra original de Lluís Coquart, Pitonissa. No m'enredes. I ja passant a diumenge, una de les activitats més tradicionals serà la despertada a càrrec de la rondalla Verge del Remei pels carrers de la nostra població a partir de les 4 de la matinada. Una despertada que sol acabar cap a les 8 del matí al carrer Sant Antoni, on hi ha xocolata i pastes per tothom. A les 11 del matí es farà la Santa Missa en honor al Sant i a les 12 del migdia la tradicional benedicció dels animals a l'edifici, davant l'edifici de serveis agraris a l'Avinguda Catalunya. Allà es farà també el sorteig del mantó de Manila. A les 12:30 del migdia de diumenge, a la plaça Major i plaça del Camí Ample, la ballada dels més petitets de la casa. Ja passant a la tarda, a les 3 hi haurà curses de cintes i trencada d'olles al carrer Sant Antoni i les ballades de diumenge començaran a les 5:30 de la tarda, la dels més joves, a les 7 de la tarda, la dels més grans, als quatre llocs de costum. Una festa per a la gent d'Alcanar, per a la gent que ens visita i de la qual en participa tothom, tal i com destacava un dels membres de la comissió organitzadora, Isidre Balada. L'escoltem.
Bé, jo el que sí que voldria dir és a tota la gent que això és una festa que és de tot el poble i participem tots, cada un en, lo nostre, en la nostra part que ens correspon, nosaltres organitzant-la, els balladors ballant i tota la gent que ve a veure-ho igual. I la veritat és que els balladors, sense gent que vingui a veure'ls, pues, no estan a gust. La gent ha de participar, ha de vindre a veure'ls ballar i la gent pues, ha de tindre goig també de participar en la festa, sigui comprant bitllets, sigui venint a veure'ls ballar, sigui vestint el xiquet o la xiqueta per a que surti. I entre tots, pues, el que ens enorgullix és que cada vegada la festa sigui més gran, sigui més bonica, hi hagi més participació i en definitiva això és el que ens ompli d'orgull a tots i com a canareus, però la veritat que és que ens sentim molt orgullosos i molt realitzats.
Per últim, hem dit també, i ja parlant d'altres qüestions, que si decidiu de visitar el nostre municipi aquest cap de setmana amb motiu de la festa de Sant Antoni, podeu complementar aquesta visita també fent una ullada a l'exposició Cavalls i Poder en el Món Ibèric, una mostra que organitza el Museu de les Terres de l'Ebre i que podeu visitar al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a la Casa O'Connor, en horari de dijous a diumenge, de 5 a 8 de la tarda.
I amb aquesta última crònica des del Canà Ràdio acabem avui el temps dedicat a la informació. Que tinguem bon cap de setmana. Els esperem el proper dilluns en aquesta emissora a la mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.